Bon dia, què tal, com esteu? Comencem aquest dijous 16 de novembre de 2023 al Penedès en xarxa. Obrim la primera de les tres pàgines d'aquest magazín radiofònic que arrenca ara i acaba una miqueta abans de les 12 del migdia. El fem plegats des de Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca, des d'on coordinem i us saludem cada matí Toni Olivella i Sílvia Delgado. I aquest matí de dijous començarem amb aires de cap de setmana, explicant-vos quines són les activitats culturals i lúdiques que tenim als nostres municipis a partir d'avui i fins diumenge. És l'agenda cultural que farem emissora a emissora d'aquí uns minuts. Una agenda que arribarà a 9:45 perquè tenim cita amb l'actualitat de les nostres comarques, amb les notícies d'aquest dijous a l'Alt i al Baix Penedès, el Flaix. I a 9:45 directament bon dia, jove, sí. Amb la Núria Mallofré, responsable del Servei d'Informació i Assessorament per a Joves de Vilafranca, que avui ens parla de la homologació d'estudis estrangers. Estan tenint moltes consultes al CIAJ Vilafranquí, en el que portem d'any, i ens explicarà quins passos seguir i quines són les preocupacions més habituals, si parlem sobretot d'estudis no universitaris o d'estudis universitaris o de grau i de màster. I com a colofó, la connexió amb l'Oficina Jove del Baix Penedès. Sant Sadurní acull demà el Congrés Internacional de l'Enologia i el CAVA 2023 i a l'entrevista d'actualitat a les 10:06 en parlarem amb Pedro Campos, president de l'Associació i el Col·legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat, els serveis informatius ens expliquen què està passant a casa. I potser d'algunes d'aquestes notícies que recollirem al segon flaix informatiu en parlaran el Jordi Salvat, periodista del diari Ara, i el Ricard Banyals, director del 3 de 8, a la tertúlia periodística, a 11:45. A les 11:00, després del butlletí, tenim cita amb la dietista nutricionista Esther Milà, que ens portarà un nou capítol de l'alimentació conscient. Avui posem el focus en la cuina d'hivern. I a 11:45, els serveis informatius ens porten l'actualitat d'aquest dijous, per última vegada en la tercera cita, al darrer flaix d'aquest matí. I acabarem amb una cita musical, com cada dijous. Avui són les Ones de Música, amb la Janet Porter, directora de l'Escola de Música Sadurninenca, que conversarà amb la periodista musical Consol Sainz. Si avui voleu seguir pendents de l'investidura, del que passa al Congrés de Madrid, però no tant com per estar enganxats tot el dia, doncs pareu atenció als butlletins horaris, que ho van explicant resumit, i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Així serà el nostre dijous, 16 de novembre, al Penedès en xarxa. Comencem la nostra ruta radiofònica per les diferents emissores del Penedès en xarxa per anar explicant l'activitat cultural d'aquests dies. Engeguem a Canal 20, Olèrdola. Raimon de Cara, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Iniciem aquest repàs a les propostes de l'agenda lúdica i cultural i em busca avui mateix a 4:45 de la tarda a la biblioteca de l'Escola Circe de Moja. El Bibliabús organitza una sessió amb la companyia de contacontes La Berta del Poblet, que oferirà l'espectacle A Volar. També continuen els monjos les jornades d'economia a partir de les 9 fins a 2:45 al Castell de Penyafort. S'inaugura també avui l'exposició Els infants i els sentits a les 5 de la tarda a la Casa de Cultura de Mascatarro, amb taller de bosses sensorials i racons de jocs. Veiem per la diabetis, és la pregunta que es fa a partir de les 5 de la tarda, l'activitat del casal d'avis de la gent gran dels monjos, una xerrada amb consell sobre la diabetis a cura de la infermera Anna Arevalo, i després hi haurà ball a càrrec de Juan Càrdava. Per aquest divendres, actes centrals de la 50a edició de la Festa del Mos de la Ràpita, a partir de 9:45, l'encesa de la traca d'inici de la festa, i després ja a les 10, la inauguració de la 50a edició de la Mostra de Vins del Penedès i Cava. Seguidament, el pregó a càrrec dels membres de grups de joves de la Ràpita i brindis de celebració, amb la nit musical a càrrec dels Tranquis. Per dissabte, en aquesta Festa del Mos de la Ràpita, a les 11, a l'Avinguda del Penedès, la sortida del 35è Corremos, és una cercavila de vehicles sense motor. A 11:45, hi haurà l'esmorzar popular i, seguidament, espectacle infantil amb contes tradicionals catalans a càrrec de jomeloguisojomelo.com. A les 12 del migdia, a la plaça de Santi Casanyes, tas de formatges i vi amb xerigots, cellers Castell Roig i Colet. I a 8:15 del vespre, davant del Centre Cultural, el Corre Cellers amb Catxibanda. Després, a les 8, hi haurà la sardinada popular i ja per la nit, a les 11, actuació amb el grup Sobre Límit. També hi ha una proposta de ball de saló a la Margaridolla dissabte, 11:45, a càrrec del duet Chic to Chic. I per diumenge, visita guiada al Castell de Penyafort, dues propostes horàries, a 11:45 i a les 12. I dins dels actes de la Festa del Mos, diumenge a la Ràpita, a les 12, 43a edició del concurs de tastavins a càrrec de Ferran Lacruz i de Martí Torra Llardona. A 12:45, el vermut acústic repitent amb Aida i Júlia. I a les 7 hi haurà l'espectacle humorístic amb impro a Catomba. I en acabar, degustació de rom cremat i pasta, sorteig de la panera i la traca de fi de festes. I ball de saló també als monjos, al casal de la gent gran, a les 6. I cinema a la Margaridolla diumenge a les 7 amb la projecció de la pel·lícula Els Encantats. A Sant Martí, dissabte a les 8 del vespre, a la Societat al Centre, dins de la roda de teatre es podrà veure la funció d'animals de companyia a càrrec de la companyia Atrezzo. I diumenge a partir de les 7, ball de saló amb sol de nit, a la Societat també al Centre de Sant Martí. I a Olèrdola aquest diumenge, caminada per les barraques de pedra seca del terme municipal, el punt de trobada és l'aparcament de la Muntanyeta, 9:45 del matí, és una activitat que organitza el Centre Excursionista del Penedès. I per diumenge, una proposta vinculada a Olèrdola per la Marató, una proposta musical a 1 del migdia al Superbar de Moja i al concert vermut amb els grups Acoustic Sound i Rei de Copes. I actes aquest diumenge dins de la Festa del Mos de Sant Miquel, organitzada l'activitat per la Societat La Lleialtat, s'ha programat a les 11 un tast de vins que permetrà conèixer els vins del celler Amat i Muntaner. A les 2 se servirà el dinar popular d'aquesta Festa del Most, i ja per la tarda, 6:45, es podrà assistir a l'estrena de l'obra de teatre Projecte Mir, de Jordi Santasusagna, a càrrec de membres dels grups de teatre L'Arrel de Sant Miquel i El Folre de Sant Pere Molanta. L'entrada és gratuïta.
Tenim més idees, ara de la mà de l'Eli Jiménez, des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, doncs continuem sumant propostes a aquesta agenda cultural pel cap de setmana, i ho fem ara en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant avui mateix a les 5 de la tarda a Olesa de Bonesvalls, on hi haurà una xerrada sobre educar amb amor i límits, que anirà a càrrec del psicòleg Albert Pi i que es durà a terme a l'escola Pont de l'Arcada. Mentre que a la Biblioteca Maria Àngels Torrents i Rosers de Sant Pere de Riudebitlles, a partir de les 7 podrem gaudir de la presentació dels llibres de la saga Armazenda de l'escriptor Josep Tort. Demà a Gelida podreu gaudir de cinema amb el cicle Gaudí, i aquest mes amb la projecció de la pel·lícula Els Encantats, d'Helena Trapé. Això serà a partir de les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural de Gelida. Al Pla del Penedès, conferència sobre Felip Bauzà, a càrrec de Xavier Jamí, a 6:45 de la tarda a la sala gran del centre. Mentre que a Sant Sadurní tindrem dues propostes. Arriba la primera activitat emmarcada en la celebració del 25N, tal i com ens explicava dimarts el tema de la setmana la tècnica d'igualtat de l'Ajuntament de Sant Sadurní, la Gemma Girona. És l'espectacle infantil Estereotips, una activitat per a famílies amb infants a partir dels 3 anys que es durà a terme a partir de les 6 de la tarda al centre Vilarnau. I també a Sant Sadurní, i en el marc, en aquest cas, del cicle Especialistes, que cada mes organitza la Biblioteca Ramon Bosch de Noia, Tura Soler presenta aquest mes el llibre Rigor Mortis, els casos del forense Narcís Verdalet a les 7 de la tarda. Anem a dissabte, però no ens movem de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní perquè a les 11 del matí es presenta el llibre infantil La Pedra Rosa de Muriel Villanueva. I a la mateixa hora i al mateix lloc, per tant, 11 del matí, Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, cita mensual amb els tallers de mitologia de la Teresa Andreu aquest mes amb Dèdal i Ícar, sortir del laberint. Encara a Sant Sadurní, dissabte a les 5 de la tarda, a l'Índex tindrem dues propostes més. La primera, la trobada de creixement interior que organitza el Banc de Temps de Sant Sadurní. I la segona és l'Escape Room de carrer, missió especial per a grups de joves a partir dels 12 anys. A Sant Quintí, dissabte, hi haurà visita guiada titulada de Priorat a Vila Cremada a partir de 11:45, visites gratuïtes amb tota la informació a www.santquintimediona.cat. Al Pla del Penedès hi haurà una taula rodona sobre superació personal a través de la fotografia amb les ponències de Pere Caraltó i Fiona Dorado a les 7 de la tarda a la sala d'estudis. A Avinyonet del Penedès es presenta dissabte el curtmetratge Carta des del futur, escrit, dirigit, rodat i interpretat per joves participants a l'Estiu Jove 2023. Això serà a les 6 de la tarda a la sala d'actes del local social d'Avinyó Nou. A Mediona tindrem música amb el concert de blues de Caralt Albinyana a les 12 del migdia a la plaça dels Països Catalans. Al Casal d'Avis de Sant Llorenç d'Hortons a les 5 de la tarda es projecta Campeones i a les 7 a l'església de Sant Llorenç hi haurà concert amb Tomomi Kono, que és la guanyadora del concurs internacional de guitarra de Tòquio i també del concurs internacional de guitarra d'Àsia. I a Torrelavit, en el marc del Novembre Cultural, dissabte tindrem a Sandra Rossi amb el seu Los Jardines de Dionisio a partir de les 6 de la tarda al Casal de Cultura. I tanquem setmana diumenge amb diferents propostes. Els 6 ajuntaments del projecte El Camí del Riu han organitzat una caminada popular amb final a Torrelavit i amb sortida o bé des de Sant Sadurní o bé des de Mediona. També a Sant Sadurní, a 11:45 del matí, se celebra el quart cross escolar de l'escola La Pau i a les 6 de la tarda hi haurà concert de cants harmònics i vols tibetans a l'església parroquial de Sant Sadurní. A Torrelavit, diumenge, una altra activitat emmarcada en el Novembre Cultural, en aquest cas un espectacle de titelles titulat El Bosc, que es durà a terme a partir de les 6 de la tarda al Casal de Cultura. I acabem a Gelida amb el concert Oníria a les 7 de la tarda al Centre Cultural i en el marc, en aquest cas, dels actes del 25N. I tal com us aprovàvem ahir a l'agenda al detall, divendres passat s'inaugurava l'exposició de cartells de les 12 denominacions d'origen vitivinícoles de Catalunya, una exposició de Jordi Royan, de la qual podreu gaudir fins al proper 9 de desembre al Cavacentre de Sant Sadurní.
Aquesta tarda és molt literària a la capital de l'Alt Penedès perquè coincideixen tres presentacions. D'una banda, a les 7, l'eurodiputada i exconsellera Clara Ponsatí presenta el seu llibre Molts i ningú, amb estat de memòries i altres històries, i posteriorment participarà en una xerrada col·loqui amb membres de l'ANC Vilafranquina. A la mateixa hora, el taller cultural de Comissions Obreres presenta la novel·la 1969 de l'escriptor i traductor barceloní Eduard Márquez a la sala d'actes de l'Escorxador. I a 8:15 del vespre, a l'Escola d'Enoturisme, el diputat de Junts, Ramon Tremosa, presenta Renovables, l'energia de la llibertat, que ha coescrit amb Jaume Morrón i Manel Torrent. Vilafranca engega ja els actes previstos per reivindicar el 25N I aquesta tarda, a les 7, a l'Escorxador, l'advocada i criminòloga Carla Vall Duran parlarà de propostes de futur per aturar i combatre les violències sexuals. Demà, a les 7, a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, s'inaugura l'exposició Dones Maputo, creada per Creu Roja Catalunya i Creu Roja Moçambic, que es podrà visitar fins al 4 de desembre. I dissabte tindrà lloc una performance participativa al Mercat, a càrrec de les Mireies, entre 10:45 i 12:45. I entre avui i demà, uns 200 integrants dels Castellers de Vilafranca marxen cap a Mèxic, on actuaran en alguns dels indrets més emblemàtics de la zona de Ciutat de Mèxic i els estats més propers. D'altra banda, gairebé 400 joves assistiran a l'espectacle Tot el que passarà a partir d'ara i duran a terme activitats relacionades amb el dol i la creació escènica. Demà a les 12, a Cal Bolet, en el marc del projecte Perspectives, que impulsa el Teatre Lliure. A 6:15 de la tarda, a la Torres i Bages, es presenta Espurnes, un conte de musicoteràpia, i la seva autora, la musicoterapeuta vilafranquina Roser Ríos, farà un petit taller de musicoteràpia. El programa d'arts visuals del Servei de Cultura Vilafranquí clou la seva programació estable d'art contemporani amb un complet homenatge a l'artista anglesa resident al Penedès, Leslie Yendall. Aquest divendres s'inauguren dos projectes expositius centrats en l'obra i la seva figura artística, WIP, Work in Progress, a la Sala i Claustre dels Trinitaris, i Raïces Profundes, al Claustre de Sant Francesc. I el Casal Popular La Garalda celebra el 9è aniversari, entre divendres i diumenge. Aquest divendres, a la nit, monòlegs amb baix for laughs i karaoke. Dissabte, a les 11, fira de productes de proximitat, concurs de paelles, pregó a càrrec de Penedès en Palestina, i a la tarda, bingo musical, taller de circ familiar, i acabaran la nit amb punxadiscos gargots i DJ Kala. Diumenge, darrera activitat de l'aniversari, a les 6, torneig de futbolín. A les 7 i a les 9, al Casal, representació de l'espectacle Esto no es un show, a càrrec de Galder Vares. Les entrades estan exaurides per les dues sessions. I que no falti la música, la cantant Paula Valls inaugura el seu retorn als escenaris aquest divendres a les 8 del vespre a l'Auditori de Vilafranca. L'artista torna als escenaris després d'un silenci discogràfic amb el seu tercer projecte, Començar de nou, el primer en català. I la 3ª Mostra Internacional de Cinema Etnogràfic, projecte Nunca es demasiado tarde, d'Uberto Pasolini, a la Sala Zazí, dissabte a les 6, amb entrada gratuïta. A les 8, al Centre Artístic Penedès, l'Agrícol acull la presentació de la novel·la El Triángulo de las Bardenas, de Santi Lorente. La presentació anirà a càrrec de l'autor i de Joan Guixeres, músic i advocat. A 9:15, doble proposta. El Casal, representació de l'espectacle Recull de danses, a càrrec de l'Esbar de Sant Cugat. I d'altra banda, Roger Mas Quintet presenta el seu darrer disc transparent a l'Auditori de Vinzeum, convidat per Jazz Club Vilafranca. Aquest diumenge té lloc la 44a edició de la Mitja Marató Espirall Vilafranca, amb la participació de 1.100 atletes. A més, Vilafranca serà la seu del Campionat de Catalunya Universitari de Mitja Marató, amb la participació d'atletes de 12 universitats catalanes. I també es disputen la mitja 5K, la mitja jove i la mitja petita, una caminada solidària que destinarà els beneficis Autisme en Futur. A les 12 del migdia, al Casal, Ball en Swing Vilafranca. A les 6, a l'Auditori del Fòrum Verger Balaguer, es projecta la pel·lícula Els Encantats, de la directora Helena Trapé. A 6:45, Ball al Casal amb el grup Dolce Vita. I a les 7 de la tarda, la producció del Teatre Lliure, Tot el que passarà a partir d'ara, arriba al Teatre Cal Bolet amb el jove actor Nil Cardoner de protagonista. El muntatge parla de la malaltia, la pèrdua, el dol i l'adolescència. Acabem a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'agenda, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que demà la gent gran anirà a visitar el Museu del Ferrocarril i el Ciarga. Continuem a Llorenç del Penedès. Avui a 9:15 al centre, xerrada amb la col·laboració de l'Associació del Montmell. La Sílvia explica la seva aventura en solitari en una remota vall d'Alaska, 43 dies que va estar desconnectada del món en un territori salvatge dominat pels ossos. Demà divendres, a les 7 de la tarda, Biblioteca Municipal, Biblioteca Sant Déu. El vi i el cava, la publicitat de les bombolles a Martin Scorsese. Anirà a càrrec de Pablo Sancho, president de la Federació Catalana de Cineclubs. Dissabte, a 4:15 de la tarda, a la Casa de Cultura Municipal, inauguració de l'exposició Preparació de l'Advent commemorativa dels 50 anys de l'Hospitalitat de Lourdes. A la 1 del migdia, la cooperativa El Cafè Restaurant Cultura Culinària, degustació d'amigues populars, torrezno, raïm i música per ballar. A les 6 de la tarda, al centre, matinals infantils a càrrec del grup de joves, i a les 7 de la tarda, la cooperativa La Sala del Ball, ball del diumenge especial, endolçant el Dia Internacional de la Música amb l'orquestra Almas Gemelas. Marxem ara a la Bisbal del Penedès, ja que avui, a 7:45 de la tarda, amb aquestes biblioteques amb D.O., tas vins de pel·lícula. Serà càrrec d'Isabel Zaró, sommelier i directora de Wine Lover Club. Pel que fa a demà, a les 6 de la tarda, taller familiar La Urca del Vi. Cal fer reserva per a aquestes activitats a biblioteca@bisbalpenedes.com o bé trucant al 601 900 588. Marxem ara a Santa Oliva, ja que demà a les 7 de la tarda a la nostra llar, dins el cicle Cinema Gaudí, es podrà veure la pel·lícula Els Encantats, una pel·lícula d'Helena Trapé. Marxem ara a Bonastre, ja que demà a les 6 de la tarda a la Societat es projectarà aquesta pel·lícula Els Encantats, també dins el cicle Cinema Gaudí. Ara és el torn d'anar cap al Vendrell. Avui, a les 7 de la tarda, al Museu Apel Espanosa conversa entre Chantal Grande i Jean Maria del Moral dins el festival Escant Tarragona. I a les 8 de la tarda, a l'Auditori del Tívoli Cicle Gaudí, amb la pel·lícula Els Encantats. Pel que fa demà, a 4:15 de la tarda, al Museu Déu, taller infantil, experimentem amb els colors. Dissabte, a les 8 de la tarda, a l'Auditori Pau Casals i dins el cicle temporada, concert de Spanish Brush amb Chano Domínguez. I el diumenge, a les 12, també a l'Auditori Pau Casals, dins el cicle temporada concert d'Spanish Brass. Anem ara a Calafell. Avui se celebra aquest Coworking Day tot el dia al Centre Cívic Montsecívic, al Port de Segur de Calafell. Més actes, el diumenge, a les 11 del matí, rases i rabasses, quan el vi es feia a les cases, una ruta patrimonial sobre la cultura del vi a Calafell. És una activitat gratuïta, però cal fer reserva prèvia al 977-69-46-83 o bé enviant un mail a calafellhistoric@calafell.org. I el diumenge, al Teatre Joan Colet, circ i màgia, antipasti, de la xarxa. I acabem, com sempre, a Cunit. I és que avui a les 6 de la tarda la Biblioteca Municipal Marta Mata acollirà la xerrada El vi i el cava en la publicitat de les bombolles a Martin Scorsese a càrrec de Pablo Sancho. Això sí, cal fer reserva prèvia enviant un correu electrònic a biblioteca@cunit.cat o trucant al 977-67-48-84. I el dissabte a les 7 de la tarda el Teatre Municipal de Cunit acull l'obra de teatre Cartes d'Amor, una obra d'Àlex Casanova i Lloi Bertran.
Aquestes són potser no totes, però pràcticament totes, jo m'atreviria a dir que un 95% de les propostes i activitats culturals i lúdiques que teniu als nostres municipis a partir d'avui i fins diumenge. D'aquesta manera, doncs, us donem eines per gaudir del cap de setmana. Tot seguit, el primer flash informatiu d'aquest matí a càrrec de l'Eric Guijarro.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Encetem aquest repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Les terceres jornades d'economia de l'Alt Penedès i el Garraf se centren en l'economia social i el cooperativisme. El castell de Penyafort de Santa Margarida i els Monjos ha acollit aquestes terceres jornades organitzades des de les cambres de l'Alt Penedès i el Garraf, la Federació Empresarial del Gran Penedès i l'Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, amb la complicitat de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos i el suport de la Diputació de Barcelona. Al llarg de dimecres i dijous s'ha posat sobre la taula la realitat actual de l'economia social i solidària en aquestes dues comarques, on té força presència. Com explica el coordinador de les jornades, Isidre Also, després de parlar en les dues edicions anteriors sobre mobilitat i energia, en aquesta calia fer-ho d'economia social. Un dels ponents en l'obertura era Xavier López, consultor d'estratègies i aliances en economia social, que explicava que estem en un bon moment per l'economia social, apostant per la implicació i posant les persones en el centre. Tornant a Isidre Also, explica que cal tenir present que, malgrat tot, quan una iniciativa empresarial creix, sovint es fa difícil mantenir aquest model cooperatiu. Naturalistes de Gelida presenta al·legacions a la Via Blava. L'associació Naturalistes de Gelida ha presentat al·legacions al projecte de Via Blava de la Diputació de Barcelona perquè no es realitzin els camins nous, un mirador, una zona d'estada i una de les portes d'entrada previstes. Alerta que aquestes construccions estarien situades sobre un connector ecològic i en l'espai vital de la parella d'àligues coabarrades de Gelida, així com una zona d'interès faunístic. Demana que s'utilitzin els camins existents si no s'obrin vies noves a la llera del riu Anoia al seu pas per Gelida. Amb les vies blaves es pretén construir una via de trànsit per persones pels marges dels rius Anoia, Llobregat i Cadarner. El projecte estima que el cinquè any d'ús de les vies blaves hi haurà un total de 14.000 usuaris en dia punta. Al seu pas pel municipi de Gelida preveu habilitar camins nous, un mirador, una zona d'estada i dues portes d'entrada. S'aprova el pressupost de l'Ajuntament d'Olèrdola pel 2024. En sessió extraordinària celebrada aquest dimarts al vespre, el ple de l'Ajuntament d'Olèrdola ha aprovat el pressupost municipal pel 2024 amb els vots favorables de les tres forces que comparteixen govern i l'abstenció d'Alternativa per Olèrdola. Tal i com resumia Fina Mascaró, alcaldessa i regidora d'Hisenda, el pressupost és de 5.770.000 euros i suposa un augment del 10,2% respecte a l'aprovació del pressupost d'aquest 2023. Mascaró subratllava que el pressupost inclou una aposta per polítiques socials, garanteix la prestació de serveis i havia estat analitzat, verificat i ajustat partida a partida. Alternativa per Olèrdola exposava que s'abstenia perquè era un pressupost en la seva majoria continuista, però que contenia partides en les que discrepaven. El 18 de novembre es durà a terme l'acte pel Dia Internacional de la Eliminació de la Violència contra les Dones a Sant Jaume dels Domenys. El 25 de novembre es commemora el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, una xacra que es presenta en molts àmbits, física, sexual, psicològica i econòmica. Sant Jaume dels Domenys s'afegeix als actes i amb la col·laboració de la Societat Cultural i Recreativa de la Torregassa organitza una vetllada de música i poesia a càrrec de Paco Damas, qui durà el seu projecte, La Sin Sombrero, el proper 18 de novembre. Paco Damas és un poeta i compositor andalús que l'any 2012 fou nomenat Músic per la Pau i Ambaixador per la Pau, i l'any 2018 va rebre el Premi Menina a la seva feina contra la violència de gènere. L'acte és obert a tothom i es farà a les 7 de la tarda a la Societat de la Torregassa i alternarà la música que l'autor posarà a les lletres d'alguns grans poetes de la generació del 27 amb les lectures literàries interpretades per 8 dones i un home del municipi.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:45. Aquest dijous, al Directament Jove, la Núria Mallofré, responsable del CIAJ, el Servei d'Informació i Assessorament per a Joves de Vilafranca, ens parla de l'homologació d'estudis estrangers. Núria, bon dia.
Hola, bon dia.
Quines casuístiques diferents hi ha en aquest sac que és la homologació d'estudis cursats a l'estranger.
Sí, bé, aquí podem veure diferents perfils, no? Des de la persona que és originària d'un altre país, ve a viure aquí i vol homologar, té una formació reglada, reconeguda al seu país d'origen, sigui a nivell d'estudis no universitaris o universitaris, i vol fer valdre aquella titulació que té el país d'origen aquí. I, per una altra banda, doncs, aquella persona que, en aquest cas, ha estat estudiant aquí i va fer, per exemple, un any a l'estranger, no? A vegades ens trobem, doncs, joves que van a fer el tercer de la secundària, el quart, un primer de batxillerat, doncs, a l'estranger, i, clar, quan tornen, han de homologar aquests estudis o convalidar-los per poder continuar o per tenir-ne una titulació, en aquest cas.
Així, en general, ara entrarem al detall i en matèria, però diries que és un procés fàcil o és un procés complex i cal tenir paciència?
Bé, el que és el procés de sol·licitud, és fàcil, és omplir una sol·licitud, tant en el cas d'estudis no universitaris com estudis universitaris. Ara entrarem més a fons en cada cas, perquè tot el que és la tramitació la fan organismes diferents, però és veritat que hem de tenir disposat d'una documentació per justificar, clar, hem de donar que allò que hem fet és real i està reconegut al país d'origen o on he fet aquests estudis a l'estranger. Necessito, en alguns casos, algun tipus de validació oficial des de la postila de l'AIA, el que seria tramitacions per via diplomàtica, ara comentarem perquè són, depèn de quins països, etc. I també hem de dir que, clar, a vegades el que ens costa és aconseguir aquesta documentació al país on hem fet aquests estudis, que sigui original, que sigui oficial, que estigui segellada pels organismes corresponents. I després sí que és veritat que un cop la tenim aquí i comencem el tràmit, aquest tràmit d'homologació no és àgil, no és ràpid. Un cop ja tenim el que seria la sol·licitud,
tota la documentació.
I tota la documentació, clar, la fem i aquest, hem de dir, no és, en aquest moment no és àgil. Per què? Perquè en aquest cas hi ha moltes persones que demanen homologacions d'estudis i doncs a vegades els organismes que han de fer tot aquest tràmit de validació doncs tenen un volum de feina molt gran i es fa difícil. És a dir, que l'espera, també hem de dir que a vegades és una mica llarga.
Seguim així parlant de forma general, ara entrem de seguida al detall. És millor demanar tota aquesta documentació al país on s'han cursat els estudis, tant si és el teu país d'origen i després emigres, sí, com si vas fora a fer un curs escolar. És millor fer-ho quan ets in situ o quan has tornat?
Clar, l'ideal seria demanar la documentació abans de venir, de tornar, per què? Perquè, o de venir aquí, no? Perquè si no, després l'hem de demanar. I hi ha persones que es pensen que si els envien la documentació per correu electrònic ja és vàlid, no? La documentació ha de ser original. És a dir, clar, si ve una persona d'un altre país que ha fet estudis d'un altre país i sense aquesta documentació l'haurà de demanar al país d'origen, i què passa? Que depèn de quin país, a vegades ho has de demanar tu personalment al centre educatiu. Sí, al centre educatiu, als diferents segells que necessita, i clar, i això que fa que fins que tu no pots tornar a viatjar, doncs no podràs aconseguir aquesta documentació per iniciar tot aquest procés. L'ideal seria que quan una persona ve i aporti tot, sàpiga quina documentació necessita i la tingui aquí i comencem tot el procés. També hem de dir que hi ha moltes persones com ven al CIAG ja fa anys que estan residint, vivint aquí. I en aquest cas, doncs, en el seu moment no van creure important o desconeixien que ho podien demanar i amb els anys han valorat de fer l'homologació. Per què aquesta homologació d'estudis?
No caduca, per tant.
No.
Es pot demanar en qualsevol moment.
Sí, sí, es pot demanar en qualsevol moment. El que passa que doncs, hi ha persones que, per exemple, que venen d'un altre país, han estat vivint aquí això doncs, un temps i, per exemple, volen continuar la seva formació. Clar, si jo vull continuar els meus estudis aquí, doncs haig de tenir uns requisits previs, no? Aquests requisits, si jo vull fer, per exemple, moltes d'aquestes persones van enfocades a formació professional, artística o esportiva, doncs prèviament haig de tenir, si vull fer un grau mitjà, necessito tenir la secundària. Potser la tinc al meu país, aquest nivell de secundària, però si no l'he homologat, aquí no em serveix. Què hauria de fer? Fer la secundària aquí, com a grau superior amb el nivell de batxillerat, no? Clar, si jo ho tinc al meu país, estudis equivalents, jo sempre dic, el primer és intentar homologar. També hem de tenir en compte que en alguns països es fa difícil aconseguir la documentació, aconseguir els segells perquè siguin vàlids aquesta documentació aquí, etc. I això a vegades què fa? Que la persona doncs, no pugui obtenir tenir aquesta documentació i si vol continuar els estudis aquí, haurà de fer, doncs, estudis aquí. Però jo sempre dic, si ho tenim en origen i els tenim, aquests nivells, l'ideal és homologar-los, sigui per continuar estudis, per això molts venen al CIAIS, perquè no solament anem a parlar d'homologació, anem a parlar de continuïtat de formació, també és molt important, també, no? I clar, a vegades només l'homologació es planteja per temes laborals també, no? Clar, per continuar els estudis, però també si jo tinc un currículum i amb aquest currículum dic que tinc estudis al meu país d'origen, però no aquí, doncs clar, el que m'interessa és que estiguin homologats aquí per reconèixer aquella titulació.
Doncs ara sí, va, entrem en detall. Comencem parlant d'homologació d'estudis no universitaris.
Sí, en aquest cas Catalunya tenim les competències per fer el que seria la tramitació d'homologacions i convalidacions d'estudis. Convalidacions és quan homologació és a títol i convalidació és una convalidació parcial, en aquest cas, no? Persones que tenen un nivell fins a un primer de batxillerat. Clar que si un blog convalido fins a un primer de batxillerat no és una titulació, hauria de fer el segon per obtenir el títol de batxillerat. En aquests casos, a vegades, valorem homologar un curs més avall i homologar el que és el títol de la secundària per continuar els estudis. Depèn de cada cas. Però, com deia, Catalunya té competències en tot el tema de l'homologació d'estudis no universitaris. Secundària, l'ESO, el batxillerat, formació professional, arts plàstiques, ensenyaments esportius, etc.
Quina documentació es necessita, la bàsica?
Sí, en aquest cas, també moltes persones es pensen que com jo vull homologar títols no universitaris o universitaris, si jo disposo només de passaport no puc tramitar. Sí? La tramitació d'homologació, de convalidació, la puc fer amb el DNI, si el tinc, amb NIE, però també persones que estiguin amb passaport també poden fer tramitació d'homologacions i convalidacions. I aquí a vegades hi ha persones doncs, que quan ens venen, per exemple, al CIAIS a preguntar, es pensen això, que quan només estaven amb passaport doncs no podien iniciar processos d'homologació. I sí, també ho poden fer. Ara sí, per a demanar homologació a Catalunya és d'estar empadronada a Catalunya. És a dir, clar, si jo no, per exemple, una persona que està en passaport, que haurà d'adjuntar doncs, un certificat d'empadronament. Si jo estic en NIE i la residència és Catalunya, doncs no hi ha cap problema, o DNI, NIE, etc. Però també en aquests casos hauré de demostrar que estic empadronada a Catalunya per iniciar el procés d'homologació d'estudis.
Com es validen aquests documents oficials?
Sí, en aquest cas, clar, jo hauré de demanar el país d'origen, el que és el títol, hauré de demanar les notes, és important que el títol, o que a vegades depèn de quin nivell d'estudis, depèn de quin país, no és un títol, és un nivell de cursos, també. Per exemple, hi ha països que de primer cinquè de secundària això equival a batxillerat, no? Però no és un títol, són cursos de primer cinquè de secundària, no? Doncs en principi, si tinc un títol i després demanant un certificat de notes, normalment, depèn de si és de secundària o és batxillerat de tres o els darrers quatre cursos, no? El certificat de notes. I aquí, clar, hem de validar aquesta documentació. Jo no puc tenir aquests documents aquí, oficials, originals oficials, sinó que en aquest cas s'han de validar com? Amb la legalització. Si és un país de la Unió Europea o Suïssa, aquí no necessito cap tipus de legalització. Només amb els documents ja és suficient per demanar l'homologació. Però després, amb la resta de països, hi ha dues vies. Una, hi ha països que estan al conveni de l'AIA, i això vol dir que ho puc fer amb la legalització única o postila. La major part de països estan amb aquest conveni. Però després hi ha alguns països que no estan al conveni de l'AIA, per exemple, en molts països africans, alguns països asiàtics, etc., no estan al conveni de l'AIA i això vol dir que ho han de fer per via diplomàtica. Clar, si el conveni de l'AIA només és un segell que en demostra que aquella formació és original i és oficial, en canvi, el que seria per via diplomàtica, aquests documents originals han de passar per diferents organismes del país d'origen. Clar, això vol dir que ha de passar pel Ministeri d'Educació del país d'origen, pel Ministeri d'Assumptes Exteriors del país d'origen i per el que seria l'ambaixada o consulat d'Espanya a aquest país d'origen. És a dir, per això deia que a vegades...
Llarg i complex, no?
Que hi ha països que ho tenen més complicat, eh? Si és només amb la postila allà, això és un tràmit una mica més àgil. Si ho fem per via diplomàtica perquè no tenim el conveni de l'AIA en aquell país, el tema es complica una mica.
algun país que serveixi d'exemple, que necessiti via diplomàtica i, per tant, temps?
Sí, per exemple, bueno, com deia, els països, per exemple, el Senegal, per exemple, la Xina, són països que és per via diplomàtica i, en aquest cas, clar, els passos al país d'origen són molt més feixucs, no? Són una mica més, direm, complicats. També hem de tenir en compte que si aquesta documentació en quin idioma està. Si en català no, però clar, molts països en aquest cas estan en castellà, doncs no cal cap tipus de traducció. Però si estan en una altra llengua que no sigui el català i el castellà, hem de fer una traducció d'aquesta documentació.
Jurada.
Sí, a més una traducció jurada. No pot ser qualsevol persona que em faci una traducció literal, sinó que ha de ser una persona que té la titulació de traducció jurat. Vull dir, un llistat de persones a Catalunya o a través del consulat, etc. Doncs es pot demanar aquesta traducció jurada, té un cost també econòmic, i pot ser tant sigui el català o el castellà, la podem fer.
I quan tenim tots aquests passos fets, sí. Què ens falta?
Doncs hem d'omplir una sol·licitud. Moltes persones que ens venen a informar, orientar i assessorar el CIAX, també els donem aquest suport a ajudar-los a omplir la sol·licitud. És una sol·licitud que té penjada a Tria Educativa al Departament d'Educació de la Generalitat. Omplir la sol·licitud amb els diferents àmbits que m'estan demanant. Un cop l'ha imprès, haig de fer pagament de taxa. Depèn. Per exemple, si et demanen homologació a nivell de secundària, és gratuït. Si és a nivell de batxillerat, en canvi, sí que té un cost econòmic de quasi 70 euros. Val? Fer el pagament de la taxa i aquesta documentació després l'haig de portar a on, en aquest cas, haig de presentar els originals i la sol·licitud. Ja aquí a Vilafranca tenim una oficina, que és l'oficina gestora, que està a la Girada, que recolliria tota aquesta documentació. No se la queda, sinó que ho escaneja tot, em fa una còpia autentificada i a partir d'aquí retorna els originals a la persona. I a partir d'aquell moment doncs, ja estem en tràmit d'homologació. Tenim un volant de condicional que ens permet també estudiar mentre no tinguem la resposta. En aquest moment la resposta per a estudis no universitaris pot estar ben bé un any.
Un any?
Sí, a tenir-ne la resposta. En principi, si hem presentat bé la documentació, en principi ha d'estar tot correcte i ens arribarà ja el que seria la credencial de titulació oficial també aquí.
Hem començat pels estudis no universitaris. Què passa amb els estudis universitaris, de grau o un màster?
Sí, en aquest cas, quan jo he fet estudis de màster o un grau universitari en un altre país, també ho puc fer la homologació, la convalidació o l'equivalència, que també en diuen. El que passa que en aquest cas no tenim competències a Catalunya, sinó que tot es fa a través del Ministeri d'Universitats. Des del 2022 tot es fa per internet, abans també s'havia portat presencialment, en aquest moment es fa tot per internet i en demanant també la documentació, és a dir, que estigui legalitzada, si és a Unió Europea o Suïssa no cal legalització, però si no l'AIA o per via diplomàtica.
Traducció jurada, si
cal. Traducció jurada, si cal. I, clar, tota aquesta documentació, com dic sempre, original, perquè molts cops hi ha països, per exemple, que l'apostila, en el cas del Marroc, depèn en quin organisme van a fer l'apostila, doncs els hi fan amb una còpia del document original. I això no ens serveix a Catalunya. A Catalunya sempre han de ser, els documentació ha de ser l'original. No poden ser còpies ni que siguin verificades. Val? I aquí, clar, a nivell d'estudis de grau o màster, que hem de tenir en compte que hi ha dues coses. Una és l'homologació. Quan demanem, parlem d'homologació d'estudis universitaris de grau o màster, que en aquest cas serien professions regulades. Les professions regulades, en aquest cas, m'he fet una llista, però comentarem,
algunes.
Seria, per exemple, medicina, infermeria, tot el que seria les professions de dentista, psicologia, psicòleg, psicòloga, etc. Són professions regulades i aquí, clar, serien per exercir aquella professió aquí. I això en diríem el que és la homologació de títol a títol. Una altra cosa és equivalències. Una equivalència és que aquell títol té una equivalència aquí com a grau i això ens interessa en temes laborals o, per exemple, per fer un màster posteriorment. I una convalidació és una convalidació parcial. Pot ser que aquell títol que ja tinc en el país d'origen o no l'he acabat o no equival ni ho puc homologar un títol d'aquí, i que em faig una convalidació parcial, que em faltarà doncs, fer una part d'aquesta titulació per acabar i tenir un títol de grau o màster aquí en aquest cas.
Cada cas deu ser diferent, no és fàcil, és complexa. El CIAJ podeu ajudar, però també hi ha algun altre organisme que ajudi en aquest procés?
Sí, en aquest cas, a nivell d'estudis universitaris, nosaltres sempre podem informar, orientar com funciona, però a nivell d'estudis universitaris hi ha un servei de la Generalitat, que és el SARU, que és el Servei d'Acompanyament al Reconeixement Universitari, que en aquest cas es pot demanar cita prèvia, està a Barcelona, cita prèvia, i allà el que fan és tot aquest assessorament i acompanyament a totes aquelles persones, doncs, que volen homologar els seus estudis a nivell universitari aquí, perquè amb la documentació que necessiten, si és homologació, convalidació o equivalència, etc. És un bon servei al SARU per assessorar-se, sobretot, ja dic, en temes de reconeixement universitari.
El recomanes?
Sí, 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 el recomanem.
Cal aquest guiatge?
Sí, a vegades sí. Nosaltres també ho explico, jo també explico el tema universitari, com es fa l'homologació, però depèn en quins casos. Prefereixo que des del SARU els hi facin aquest acompanyament.
Núria, si avui hem abordat aquesta homologació d'estudis estrangers és perquè suposo que al CIAJ esteu tenint consultes i hi ha una demanda en aquest sentit.
Sí, en aquest cas una mica volia fer una mica aquest monogràfic per donar a conèixer tota aquesta part també del CIAJ, del servei, amb l'àmbit d'homologació d'estudis, perquè des del mes de gener fins ara hem tingut més de 180 demandes, sigui a nivell de primer una primera informació, ajudar amb el tràmit d'homologació, d'omplir la sol·licitud, etc, i també tot el que comporta després, no?, amb orientació i assessorament per continuar aquesta formació aquí, que això és l'interessant també, no? És a dir, anem a homologar, però també amb aquesta possibilitat que tingui una titulació que ens serveix per l'àmbit laboral, per reconèixer, no?, a nivell de currículum, però també per continuar la meva formació aquí a Catalunya.
Si penseu que us cal l'ajuda del CIAJ, recorda'ns l'horari que teniu.
Sí, estem de dilluns a divendres, els matins de 11 a 2 i les tardes dilluns, dimecres i dijous. No cal demanar cita prèvia, però si demaneu cita prèvia sempre és millor, perquè així ens us guardem, no?, aquella estona, aquella hora, per parlar justament de tot allò que us pot interessar. En aquest cas, per exemple, homologació d'estudis.
Núria Mallofré, moltes gràcies. Que tinguis un bon final de setmana.
Gràcies, bon dia.
Finalitzarem l'actualitat juvenil al Baix Penedès, de la mà de la Lourdes Meronyo.
Efectivament, Sílvia, ara anem cap a l'oficina Jove Baix Penedès, on tenim a la teva tocalla, la Sílvia Ferrer. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estem? A tope, no? Com sempre?
Doncs sí, un munt d'activitats i un munt de propostes que us volem explicar. I avui sí que centrarem una miqueta l'atenció amb el 25N i tot de temes que hi estan relacionats.
Clar.
Volíem començar... Sí, començo.
Sí, sí. Vinga, vinga.
Mira, volíem començar doncs, explicant que farem la tercera xerrada per famílies del programa Pregunta o Passa, de prevenció de violències masclistes, que és organitzat per Joix Penedès, Oficina Jove, i serà el proper dijous 23 de novembre a les 6 de la tarda a la Casa de Cultura de l'Arbós. Uh-huh. Ja se'n van fer dues més, el 30 d'octubre a la Bisbal i el 7 de novembre a Cunit. Van estar molt bé, es va treballar el replantejament del sexisme dins dels discursos que es donen als adolescents i família, també els mites de l'educació afectiva i sexual, concepte de consentiment i eines, sobretot, el més important, eines estratègiques de prevenció, detecció i actuació, de com parlar d'aquests temes que a vegades ens fan complicat doncs, amb els adolescents a treballar doncs, sobre la sexualitat. Uh-huh. Val? Després, com que precisament no, el dissabte de la setmana que ve és 25 de novembre, 25N Internacional per l'Eliminació de Violència contra la Dona, doncs es fan tot d'activitats de sensibilització, prevenció, reivindicació a tots els municipis, des de diferents departaments. I nosaltres ara el que volíem fer és concretar el que es fa específicament per adolescents i joves, és a dir, per dones, joves i adolescents, i també no cal ser dona, està clar, perquè t'interessi aquest tema, per totes les persones, adolescents i joves de la comarca. Uh-huh. I destacarem unes quantes activitats, per exemple, aquest de 17 de novembre, a les 5 de la tarda, el Casal Jove de Seu de Calafell fan una xerrada per famílies d'educació afectiva i sexual a l'adolescència. Després, ja la setmana que ve, el dimarts 21 de novembre, a les 5 i quart de la tarda, a l'Espai Jove de Bonastre, fan dinàmiques de sensibilització per reflexionar sobre relacions afectives i posar nom a violències de gènere, que de la mateixa manera també es faran l'endemà, el 22, dimecres, a les 5 de la tarda, a l'Espai Jove del Montmell, i el dia següent, dijous 23 de novembre, a l'Espai Jove de Mas Llorenç. Per tant, aquests tres espais joves fan aquesta activitat, doncs, per treballar les relacions afectives i també les violències de gènere, no? Uh-huh. I el mateix dijous, també 23 de novembre, a l'Espai Jove d'Albinyana, però en aquest es desplacen cap a Bonaterra, faran la pintada d'un mural amb un pica-pica, i després també hi ha una jove albinyana que punxarà, la DJ Kings. Per tant, doncs, quedarà, doncs, una activitat, doncs, ben rodona. I volíem acabar amb el 25è comarcal, que organitza des del CIAT del Baix Penedès, i amb el qual, doncs, també tenim una coordinació des de Joventut. Uh-huh. Serà el 25 de novembre, el dissabte, que és just el dia, en aquest cas, es farà, en aquesta ocasió, es farà Llorenç, als Jardins d'Oriol Martorell, i començarà a 3:15 del matí amb la lectura del manifest. Després, a les 12, hi haurà una obra de microteatre, que es diu Fear Round, la vida és com un ring de boxa, la companyia Les Frites, que val molt la pena, perquè a més combinen un humor negre que és molt, bueno, molt atractiu. I després hi haurà un col·loqui a càrrec dels protagonistes de l'obra, eh? Per tant, no és només aquesta representació, sinó que després seria com un fòrum una mica, no? Clar. I després hi ha un vermut popular amb música que les mateixes que fan a microteatre, doncs també ens acompanyen. Per tant, només hem destacat els que nosaltres hi tenim alguna, no?, des de Joventut, però segur que la resta de municipis, doncs, trobareu, doncs, tot d'activitats per treballar aquest dia, commemorar, sobretot per treballar la prevenció i la sensibilització.
Sí, sí, va ben carregat, el tema. El que encara estem veient, que hi ha com molt secretisme referent a alguns actes, perquè el Vendrell encara no ha tret els actes. No.
Doncs mira, estarem atents i atentes, no?
Que exacte. Potser...
Així hi ha més intriga. Però està clar que faran alguna activitat i que és molt important, no? Doncs, treballar totes aquestes temàtiques amb gent jove.
Sí. Doncs sí, la veritat és que sí, perquè és el que puja i és els que han de seguir aquesta lluita, potser, i no agafar mals hàbits, d'alguna manera. Doncs, Sílvia, com sempre, moltíssimes gràcies i fins aquí dues setmanetes.
Molt bé.
Una abraçada. Adéu.
Adéu.
Tot seguit, 3-4 anuncis i de seguida el butlletí de notícies de les 10. I després de les 10 seguim parlant amb els enòlegs catalans.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.